Mestres i professors convoquen vaga dimarts que ve, coincidint amb la visita del Papa i amb la selectivitat. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'endemà del no dels mestres i professors al preacord amb el govern per resoldre el conflicte educatiu, avui hi torna a haver vaga general al sector i l'USTEC i la CGT n'han convocat una de nova per la setmana que ve, Joan Bota.
A banda de coincidir amb el Papa i amb la selectivitat, aquesta nova vaga, dimarts serà el dia, el mateix dia, que el Parlament s'hi debatrà el pressupost del Departament d'Educació.
Ara mateix s'està acabant la manifestació central d'aquesta jornada de vaga, la d'avui, que s'ha fet a Barcelona i que ha estat marcada pel contundent resultat de la consulta d'ahir. Serà Canyete.
Sí, són milers de participants que han tornat a sortir al carrer, diuen que ho fan per la dignitat educativa i que han rebutjat el preacord perquè no els valen solucions puntuals i consideren que falla el sistema educatiu en conjunt. Demanen majoritàriament la dimissió de la consellera Niubó i fins i tot la CGT va un pas més enllà i diu que si el govern no ho pot resoldre, ha de plegar.
Mentrestant, el govern, que descarta que el president Salvador Illa s'involucri en la negociació amb els mestres, però defensa mantenir obert el diàleg, estima el seguiment de la vaga d'avui al voltant del 30%, en la línia de les convocatòries anteriors. L'USTEC eleva la xifra fins al 80%.
Al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, critica.
A mi m'agradaria saber l'objectiu final. Jo sempre dic l'objectiu final en l'àmbit de la política per mi és arribar a acords, perquè els acords serveixen per avançar. Quan un té com a objectiu el bloqueig o el quan pitjor millor, és que no ho puc compartir.
I al Catalunya migdia d'avui també us parlarem del banc d'ADN per identificar desapareguts de la Guerra Civil.
La Generalitat aconsegueix extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats en fosses comunes, però en una dècada només s'han pogut identificar 27 víctimes.
A la crònica política, Pedro Sánchez assegura que mai no ha estat el cas de les activitats de Leire Díez dins la suposada trama per torpedinar causes judicials contra el PSOE.
A tot això, l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, nega en un comunicat que ell liderés cap trama, com sosté el jutge.
Madrid, Tània Tàpia.
Ni ho sabia ni ningú va advertir. Sánchez ha estat taxatiu i ha afegit que mai hauria permès que ningú maniobrés en el seu nom per fer descarrilar causes judicials que l'afectaven. Avui també s'ha pronunciat Santos Cerdán, investigat per defensar que és innocent i que Luco el persegueix, diu, per destruir-lo.
Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
Atenció també a aquesta sentència de l'Audiència de Lleida que ha multat amb 5.400 euros una conductora que va provocar la mort de tres motoristes en un accident l'any 2022 al FES, al Segrià. De seguida connectarem amb Lleida per tal de tenir més dades sobre aquest cas. I en temps de cultura, el Primavera Sound retornarà als assistents l'import de les entrades d'ahir dijous després d'una nit marcada per la pluja i el vent.
L'organització defensa la decisió de cancel·lar els concerts per seguretat i demana disculpes als afectats.
Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb els amistosos previs al Mundial i amb les eleccions del Madrid.
Marc Bernal va debutar amb la selecció espanyola en l'amistós amb l'Iraq. Repassarem la participació de la resta de blaugranes i també de jugadors catalans. Ens seguirem fixant en les eleccions del Madrid. Florentino Pérez diu que té 150 milions preparats per fitxar un jugador top d'un equip Champions. I en bàsquet, la penya intentarà igualar la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB amb el Baskonia. El partit es juga a les 9 i el podreu seguir en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia. Matí de vies tallades per mobilitzacions dels docents. Ara encara n'hi ha 3 a Tarragona, són la Nacional 240, la 27 i la 7 en tots dos sentits, que provoquen fins a 3 quilòmetres de cues en el cas de la Nacional. Fins fa una hora també està tallada la Ronda Litoral a la Zona Franca, força estona, i la C31 a Badalona. Encara hi ha bosses de retencions al litoral i més de 8 quilòmetres de retencions a la Ronda de Dalt en sentit Trinitat. Aturades també a la P7, de Cerdanyola a Barberà del Vallès en sentit Girona i a Santa Perpètua en sentit Tarragona. Hi ha la 2, 2 quilòmetres de retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Avui s'ha notat una refrescada després de les pluges d'ahir. Això sí. Tindrà continuïtat a les pròximes hores o no?
Aprofitem-ho, perquè sí, la propera nit serà fresca o freda, el Pirineu freda, perquè poden baixar dels 7, 8 graus i acostar-se als 0 graus puntualment a muntanya, i la temperatura avui, per exemple, és 2 graus per sota la mitjana del que tocaria. Pensem que just fa una setmana, dijous i divendres passat, teníem temperatures de 8 graus per sola la mitjana i fregàvem, vam tenir rècords de calor, gairebé 40 graus a Vinebre o al voltant de 35 a alguns barris de Barcelona. Avui, amb prou feines, arribarem als 26-27 a Ponent. Demà puja una mica, 30 a Lleida, i demà passat, diumenge, segueix pujant fins a 33 graus a les comarques de Ponent. Per tant, el cap de setmana, lentament i sobretot, diumenge ja es normalitza la temperatura. Avui a la tarda, algun ruixadet que pugui caure a l'interior de Girona, prelitoral nord, Guilleries, Montseny, Osona, Lluçanès, potser Garrotxa, en aquests sectors. Demà a la tarda s'animen les tempestes i sobretot vespre i nit, Pirineu, Prepirineu, com a molt entre 10 i 30 litres. No seran les tempestes destructives d'ahir, perquè ahir va baixar molta aigua pel riu i ha fet mal, ha arrossegat molts arbres al Ripollès i al Berguedà. Demà no seria això, però hi ha risc d'algun ruixat. I diumenge farà bo, tarda amb nuvolades i algun petit ruixat només al Pirineu.
Gràcies, Dani, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Nova prova de força dels docents que s'han tornat a manifestar a Barcelona després de rebutjar ahir el preacord amb el Departament d'Educació. Més de 15.000 professors i mestres, segons la Guàrdia Urbana, liderats pels sindicats USTEC, CGT i Intersindical, han sortit al carrer a Barcelona. Tots anuncien noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i també coincidint amb l'inici de la selectivitat. Pel que fa a la jornada de vaga d'avui, Educació parla d'un seguiment del 28%, una xifra similar a la d'altres vagues que van afectar tot el país. La USTEC amplia aquest seguiment i el deixa en el 80%. La manifestació es dirigeix al Parlament i ha arrencat fa 2 hores a l'Arc de Triomf. Seguint la protesta, hi tenim una unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb José Antonio Rodríguez i Sara Cañete. Bon dia.
Hola, bon dia, Òscar. Doncs sí, més enllà d'aquest ball de xifres, la realitat és que avui torna a haver-hi una marea groga als carrers. Són milers de docents que es manifesten, ho fan a aquesta hora al Parc de la Ciutadella, punt final d'aquesta manifestació. Diuen que el rebuig al preacord de mostra la dignitat educativa i diuen que ho han fet perquè no recull la globalitat del problema que afecta a tot el sistema educatiu més enllà de qüestions puntuals, mentre els sindicats convocants avisen que incrementaran les mobilitzacions, donen per fet que el conflicte s'allargarà al curs que ve i reconeixen prop que han de refer la unitat sindical i acordar les prioritats en les demandes. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, demana flexibilitat per reprendre la negociació.
Aquí hi ha una qüestió que va més enllà de totes les demandes que tenim a sobre la taula. Hi ha una component emocional molt gran que s'ha de tenir molt en compte, que l'hem de tenir en compte totes les organitzacions sindicals, que totes hem de fer una reflexió i que també l'administració ha de fer una reflexió al respecte. Si estem en una situació com estem és perquè el col·lectiu a les aules no pot sostenir la situació que està vivint.
També cal veure quin podria ser aquest espai de negociació, perquè ells consideren que la mesa sectorial ja no és un espai vàlid i que ha de ser dins del comitè de vaga, perquè hi són representats, més enllà de mestres i professors, tots els col·lectius del sector educatiu. I també caldrà veure l'espai, però l'interlocutor, perquè aquí la majoria de les organitzacions i també els manifestants demanen la dimissió de la consellera Niubó, entre ells la CGT, que a banda de demanar paralitzar els pressupostos apunta directament a la continuïtat del govern. Laura Jané és la portaveu de la CGT.
I fem una crida no només a les plantilles educatives, sinó a tota la societat a fer front a aquesta emergència educativa que tenim. Que si el govern no està disposada a arreglar-la, que senti la veu de tota la societat. Que ja n'hi ha prou. Que ho arreglen i s'asseuen i es posen a negociar de veritat o dimiteixin, que convoquin eleccions.
A l'espera de veure com es concreta també el calendari de mobilitzacions, la propera vaga s'ha convocat dimarts vinent, coincidint amb la visita del Papa. De fet, l'han batejat com a Papa Vaga. També coincideix amb l'inici de la selectivitat i el debat sobre la partida d'educació dels pressupostos que es farà al Parlament.
Bé, doncs, a banda d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, no assumirà les negociacions amb els sindicats de l'educació després que ahir els docents rebutgessin aquest preacord pactat amb el departament. Ho continuarà fent, doncs, la consellera Esther Niubó, que assegura que vol resoldre el conflicte i que es mantindrà ferma, tot i les peticions de dimissió d'alguns sindicats, com per exemple la CGT, Mònica Mas.
Sí, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera Niubó també ha reiterat que cal que tothom faci autocrítica i assegura que està disposada a tornar a escoltar.
Doncs em sento amb força i em sento, sobretot, serena. Jo crec que en aquests moments el sistema educatiu necessita serenitat i, com deia, aquesta reflexió conjunta també l'ha de fer el govern, també l'hem de fer nosaltres. Però nosaltres, com deia, vam començar venint a enfortir, a millorar aquest sistema educatiu, a reorientar-lo i ho resoldrem. És a dir, jo vull donar un missatge d'optimisme.
I critica l'actitud de bloqueig constant del sindicat minoritari CGT. Aquest matí, mentrestant, hi ha hagut una reunió negociadora a la seu del Departament d'Educació. Només hi han acudit els sindicats que sí que han avalat el preacord, Comissions Obreres, UGT i els professors de secundària. En canvi, l'USTEC, el majoritari, no s'hi ha presentat, malgrat que ahir va dir que volia continuar negociant.
I a tot això, les famílies d'alumnes què hi diuen?
Doncs la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, creuen que en tota aquesta negociació sindical se les està deixant de banda. L'Idon Gasull és la directora en declaracions també al Matí de Catalunya Ràdio.
Seguim avançant, hipotecant el pressupost públic en acords que només beneficien a una part del professorat que, a més, no és el que està pensant en el conjunt del sistema educatiu i, sobretot, amb l'alumnat.
I proposa un pacte educatiu entre tots els agents implicats.
Més coses. Passen 11 minuts de les dues, 7 cardenals i una seixantena de bisbes espanyols van encobrir casos de pederàstia durant dècades. Això és el que sosté un informe que avui publica el diari El País. I entre els noms que apareixen en aquesta investigació hi ha diversos responsables de l'Església Catalana, Toni Fortesa.
Exacte. Segons l'informe, entre els presumptes encobridors hi figuren l'actual arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també els seus predecessors, Ricard Maria Carles i Lluís Martínez Sistac. Omella ha rebutjat aquestes acusacions en una entrevista vista a RAC1.
En el meu cas no hi hem cobert res. Jo parlo del meu cas, jo no sé els demés que han fet o si són... Jo, en tot cas, els casos que nomenen aquí, al País, em sap greu que diguin això quan és, no és veritat, i he fet el que tenia que fer.
Omella ha evitat pronunciar-se sobre l'actuació dels seus antecessors, com acabem de sentir, i ha defensat els procediments que segueix l'Església per investigar aquests casos. La investigació del País, en canvi, conclou que l'opacitat de l'Església al voltant dels abusos no només es manté, sinó que ha anat a més. De la setantena de diòcesis consultades pel diari, la majoria han rebutjat facilitar informació. Només 3 han respost totes les preguntes i 9 ho han fet de manera parcial. Segons el rotatiu, s'haurien cobert 1 de cada 10 casos atribuïts a 159 pederastes.
A tot això, els Mossos d'Esquadra ja han començat a desplegar el sistema de seguretat per la visita del Papa a Catalunya. El dispositiu Albus, que és com s'ha batejat, preveu que les restriccions de trànsit i de mobilitat siguin compatibles amb les possibles protestes que aprofitin el focus de la visita papal i també amb la vida diària dels ciutadans. El gran desplegament policial, amb més de 5.000 agents, controlarà la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyin. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5, reforçada des de l'inici de la guerra al Pròxim Orient. Anem a la Sagrada Família a Barcelona. Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. L'amenaça terrorista que fons dels Mossos asseguren no s'ha concretat ni s'ha incrementat en els últims dies és un dels factors, però, que tenen sobre la taula. Preocupen les inevitables aglomeracions també de persones en els diversos recintes i l'afectació a la mobilitat dels ciutadans. Joan Salamanya, intendent dels Mossos i coordinador general de l'operació Albus, ha fet referència també a manifestacions i protestes, com les que podrien fer mestres o bibliotecàries, i ha explicat que miraran que tot sigui compatible.
Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de la mobilització i de manifestació. I farem el possible, des de la prudència, des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar. Intentem que tot allò que sigui planificable estigui planificat. I que tot allò que no sigui planificable, tinguem també planificat com resoldrem totes aquelles incidències que ens puguem anar trobant.
El pla de seguretat que es desplega per terra i aire també preveu més vigilància per lladres i furtadors que vulguin aprofitar les aglomeracions. És per això que sortiran més agents uniformats i també més agents de paisà als carrers.
I encara sobre la visita del Papa, el centre penitenciari de Can Brians es prepara per rebre aquest dimecres la visita papal. El pontífex passarà pel centre penitenciari abans d'arribar a Montserrat. Ens ho explica des d'allà la Montse Poblet. Bon dia.
Bon dia. A fora de la presó ja hi ha penjada la bandera
bandera del Vaticà i a dins hi ha cartells avisant que les branes i les parets estan acabades de pintar. Entre les internes que participaran de la trobada amb el pontífex, cada cop hi ha més nervis. La Josefina, una de les dues triades pels capellans de la presó perquè parlin amb el papa, fa dues nits que no dorm.
Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts. És molt important per nosaltres, els creients. I aquella presó, això no l'esperaríem mai. Vull dir que això és molt bo per nosaltres, per mi molt.
Entre els 80 interns que es trobaran amb el papa, també hi ha les que van cosir l'estola que el president Illa li va regalar quan va visitar Roma. La incorporació de cambrians al programa de la visita papal es va començar a gestar a l'abril de l'any passat, després que Lleó XIV visités una presó a Guinea. Serà un acte d'uns 20 minuts de durada que la parròquia de la presó, encapçalada pel mossèn Jesús Bel, interpreta ja com un reconeixement del paper que juga la pràctica religiosa a les presons i un missatge d'esperança pels que ja estan tancats.
El papa ha saltado por encima de los muros y también un poquito de los prejuicios de la gente y ha tenido en cuenta la gente que camina y que vive aquí en el centro penitenciario.
Durant la visita al teatre de la presó estarà decorat amb rams fets pels interns del taller de floristeria i amb murals dibuixats pels que van a l'escola del centre. També li regalaran un quadre del que de moment no ens han volgut desvetllar cap detall.
Tot això serà la setmana que ve, que és quan el papa arribarà a Catalunya. Però a Madrid ja està tot a punt per l'arribada del papa Lleó XIV, que és demà al matí. S'espera que més d'un milió de persones participin en els actes litúrgics que tindran lloc a la capital espanyola aquest cap de setmana. Molts vindran de fora i s'allotjaran en parròquies, però també en col·legis o en instituts públics que ha cedit el govern d'Isabel Díaz Ayuso. Una decisió que ha aixecat polseguera entre la comunitat educativa que demana una escola pública laica. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. En un comunicat, el govern autonòmic del PP s'agafa a una norma que permet disposar dels equipaments públics i assegura que l'arquebisbat es farà càrrec de la neteja dels centres. Però famílies i sindicats denuncien que se'ls ha imposat la decisió sense consultar-ho amb les direccions i sense informar de l'ús que es farà de les instal·lacions. Dani Moreno és president de l'AFA, de l'Institut Cardenal Cisneros, i Sergio López, portaveu del sindicat STEM.
No se nos pide permiso, no se nos pregunta y se nos da como algo obligatorio. Tenemos constancia, esto por medios, de que en centros privados y concertados hay voluntariedad, es decir, no se les obliga.
Cuando un turista, porque al fin y al cabo estamos hablando de turistas, sale de viaje, pues se paga el alojamiento. Aquí, como si fuera realmente un cortijo, la Comunidad de Madrid pone las instalaciones públicas de todos al servicio de turistas.
La Comunitat de Madrid ha ofert 80 escoles i instituts, però no ha donat la xifra dels que finalment acolliran peregrins. La patronal d'escoles catòliques informa que ells també han cedit més de 80 centres.
La Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats de fosses de la Guerra Civil i del franquisme. Són 700 perfils genètics diferents i els està contrastant ara amb les mostres que han donat gairebé 5.000 familiars que busquen parents desapareguts en aquell conflicte. Txell Vallespí.
Fins ara, amb el programa d'identificació genètica, s'ha aconseguit posar nom a 27 cossos del miler que s'han exhumat de 140 fosses comunes, sobretot de soldats republicans morts en batalla. Identificar-los 90 anys després de l'esclat de la Guerra Civil no és gens fàcil. Marc Costa, que és l'encarregada de fer les anàlisis a l'àrea de genètica clínica i molecular de l'Hospital de la Vall d'Hebron, apunta a 3catinfo per què.
La primera limitació és la degradació de l'ADN de les restes. En molts casos, els perfils que tenim no són perfils complets o estan amb algun marcador que no està clar, diguéssim. Si tinguéssim perfils complets, seria molt més fàcil.
El pas del temps tampoc ajuda a trobar parents pròxims a les víctimes. Actualment, al cens de desapareguts n'hi consten més de 8.400 més que l'any passat.
A l'entrevista el que intentem és mirar quin és aquest individu que seria més adequat i més informatiu a nivell genètic. Idealment serien familiars de primer grau, com poden ser fills o germans, però, òbviament, en moltes famílies d'aquests familiars ja no en queden. I després hi ha una possible identificació, però no queda clar, doncs en alguns casos s'ha demanat a posteriori algun familiar extra.
L'últim cos que s'ha pogut identificar gràcies a l'ADN dels seus nets és el del jove soldat republicà Julio Lizana, mort per l'impacte d'un explosiu fa més de 80 anys quan lluitava contra les tropes franquistes a Bellprat, a l'Urgell. En el seu cas també han ajudat a posar-li nom als objectes que es van trobar al seu costat: una màscara antigàs, uns botons, les claus i un encenedor.
coses, en la crònica política, el president espanyol ha sortit al pas de l'escàndol entorn als detalls del cas Leire Díez. Pedro Sánchez es desvincula de les maniobres de la trama. Diu que no en sabia res ni va donar cap ordre i que mai hauria avalat pràctiques per boicotejar investigacions judicials que l'afectessin. Un altre dels assenyalats pel jutge, Santos Cerdán, defensa la seva innocència i diu que l'UCO el vol destrossar. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. En una atenció als mitjans des de Montenegro, Sánchez, lluny d'esquivar la polèmica, ha introduït ell mateix el tema, diu que mai va saber res de les trifulgues, segons les ha qualificat, de Leire Díez, mai no ho va avalar i ningú, per tant, el va avisar que estaven usant el seu nom per pressionar jutges, fiscals o policies.
Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
Però el PP, Sánchez, diu que és a la persona que tot ho dirigia, Miguel Tellado.
Y lógicamente, bajo las órdenes del número uno del PSOE. Imposible creer que Sánchez no estaba al corriente de todo.
Sánchez carrega contra l'oposició barroera, diu, del PP i promet Madura. El partit ja estudia accions jurídiques per defensar l'honor del PSOE i del seu govern i torna a allunyar l'opció d'unes eleccions abans d'hora per fer-les coincidir amb les municipals i autonòmiques.
Puedo garantizar, por activa y por pasiva, que no va haver un superdomingo electoral.
El president espanyol també tanca files amb la directora de la Guàrdia Civil, que, després de negar-ho, ha reconegut que sí, que es va reunir almenys dos cops amb Leire Díez, però per parlar sosté de temes que no tenen relació amb la trama. Fernando Grande Marlaska, ministre d'Interior, no pensa cessar-la.
Evidentemente no, porque conozco su trabajo absolutamente profesional y de honestidad.
I el PP ja l'ha citat al Senat dijous vinent. Avui també ha parlat un dels investigats a la causa, Santos Cerdán. A través d'un comunicat, l'ex número 3 del PSOE defensa que és innocent, no validarà res de la mà de Díez, diu, i apunta que tot és una conxorxa de l'UCO per destrossar-lo, perquè segur és molest per determinats sectors de l'Estat.
D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
Avui, dia 5 de juny, és el Dia Mundial del Medi Ambient. Sabies que el teu testament pot significar un futur més verd i just per tothom? Quan fas un testament solidari i inclous una organització com Greenpeace, decideixes que el teu llegat protegeixi la biodiversitat i lluiti contra el canvi climàtic. El teu testament solidari et converteix en una persona que activa un futur sostenible per als éssers vius del planeta. Perquè fer testament és preveure i fer-lo solidari és protegir. Informa-te'n a www.haztestamentosolidario.org i fes que el teu llegat també sigui natura. El testament solidari fa per mi.
Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar. Gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
O un frigorífic, la rentadora, el forn...
I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
Consulta els models i marques que hi participen.
Catalunya migdia. D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Els Estats Units estrenyen el setge contra Cuba. Ara imposen sancions contra el seu president, Miguel Díaz-Canel, alguns familiars seus i del seu predecessor, Raúl Castro, i el Ministeri de les Forces Armades. La mesura coincideix amb la fi de l'ultimàtum de la Casa Blanca perquè les empreses estrangeres deixin de tenir lligams amb Gaesa, un conglomerat empresarial cubà d'origen militar. Díaz-Canel denuncia que Donald Trump actua amb agressivitat i amb perversitat. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Els Estats Units del president Donald Trump mantenen la mateixa retòrica sobre Cuba des de fa mesos. El país està enfonsat en la misèria i Washington farà el possible per impulsar-hi un canvi de règim. Les últimes hores, el president nord-americà ha insistit en la idea i ha advertit que tan bon punt es resolgui la qüestió iraniana, la Casa Blanca se centrarà en Cuba.
Està pràcticament ensorrada i ens encarregarem d'això tan bon punt hàgim acabat. M'agrada fer una cosa a la vegada. I estem ocupant-nos de la República Islàmica de l'Iran i tant bon punt això estigui fet, de tornada, i farem una breu parada i ens ocuparem. Volem ajudar-los.
Des d'avui, els Estats Units aplicaran noves sancions financeres contra la cúpula cubana, des del president Miguel Díaz-Canel i els seus familiars fins a descendents dels Castro. Recordem que la justícia nord-americana va imputar a l'expresident Raúl Castro fa tot just una setmana, acusant-lo d'haver participat en l'assassinat de tres ciutadans nord-americans fa més de 30 anys. Precisament avui expira l'ultimàtum nord-americà contra les empreses estrangeres que continuaven col·laborant amb el règim castrista.
I és que a Cuba ara mateix hi ha 199 empreses catalanes que hi exporten de manera regular, segons que ha avançat Acció a Catalunya Ràdio. L'any passat s'hi van enviar ben bé valor d'uns 200 milions d'euros. És un volum d'activitat baix pel potencial exportador que té Catalunya i que aviat podria desaparèixer directament. El govern cubà deu més de 350 milions d'euros a les empreses espanyoles, la meitat de les quals són catalanes, que ara, amb aquestes sancions dels Estats Units, reconeixen que ja no poden cobrar, Sara Riera.
Són empreses petites i mitjanes, no estem parlant de gegants com Malià o Iberia, Eurostar, a qui el govern cubà deu de mitjana uns 2 milions d'euros. El 15% ja han hagut de tancar. A Catalunya Ràdio hem parlat amb el portaveu de la plataforma d'afectats pels impagaments del govern cubà, que prefereix mantenir-se en l'anonimat, i ens ha explicat que les sancions anunciades per Trump a les companyies que operin amb aquest braç militar del govern és l'estocada final.
Ara ja, jo crec que ja no hi ha opció. Estem abocats a una retirada total i absoluta. I al tancament de quasi de totes les companyies. No? Els bancs que estan operant a la illa, que són el Banc de Sabadell, el Banc Alto Cedro i el BBVA, pues ja no admeten cap tipus d'operació ni de pagament amb les empreses.
Aquestes companyies han trucat a les portes de totes les administracions i s'han reunit amb tots els partits polítics, però de moment ningú els ajuda amb el deute. Penseu que la majoria d'aquestes empreses exporten aliments, medicines i vacunes a Cuba, que a partir d'ara és molt fàcil que hi deixin d'arribar.
La Unió Europea dona la benvinguda a la proposta d'alto el foc total que ha fet Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin i a la petició d'una trobada cara a cara entre tots dos líders. El president francès, Emmanuel Macron, ha defensat el diàleg directe entre Ucraïna i Rússia. A Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
Hola, bon dia. Macron ha aplaudit la carta de Zelensky.
Je pense que c'est une bonne initiative.
Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
Qui peuvent bâtir a la fois un cessez-le-feu i un plan de paix.
Ucraïna, com a estat sobirà, diu, ha de ser qui redacti el seu propi pla de pau amb Rússia, però afirma que Europa, com a principal contribuïdor econòmic de Kiev, també pot ajudar en unes eventuals converses amb Moscou. Diu que la seguretat del continent també dependrà d'aquestes negociacions. Macron fins i tot obre la porta a reunions directes entre França i el Kremlin.
També estem totalment disposats a estructurar discussions d'intercanvis amb Rússia sobre la base dels nostres interessos comuns, la nostra pròpia política de seguretat, la política de veïnatge i, evidentment, defensar els interessos d'Ucraïna.
I apunta que es reunirà en els propers dies amb els líders d'Alemanya i del Regne Unit per coordinar una estratègia conjunta. Tot això ho ha dit des de Montenegro, en una cimera que pretén impulsar l'entrada a la Unió Europea dels països balcànics. També hi ha Albània, Bòsnia, Sèrbia, Kosovo o Macedònia del Nord. És un apropament cap a aquesta regió que Brussel·les ha intensificat arran de la guerra d'Ucraïna per allunyar, precisament, la influència russa als Balcans.
I mentrestant, sobre el terreny, un dron marí ha explotat el port romanès de Constanța, al Mar Negre, sense provocar ferits. Es tracta d'un dron ucraïnès sobre el qual l'exèrcit del país ha perdut el control. No hi ha hagut víctimes en l'incident. Els atacs russos, mentrestant, han causat almenys 7 morts aquesta matinada en diverses regions d'Ucraïna, la majoria a prop de Kiev. I en un altre conflicte que tenim obert, Israel manté els bombardejos intensos al sud del Líban, malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. Els atacs israelians d'aquest matí han deixat almenys 6 morts i una vintena de ferits i han causat danys en una desena de ciutats, Vicent Ipsut.
La milícia de Hezbollah, que no reconeix aquesta treva, també ha atacat posicions de l'exèrcit d'Israel. Des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà, el 28 de febrer, Israel ha matat més de 3.500 persones al Líban, segons l'últim balanç oficial fet públic avui, mentre que Hezbollah ha matat 32 israelians, 28 soldats i 4 civils residents al nord d'Israel.
I encara en la informació internacional, milers de persones protesten des de fa dies a Albània en contra d'un projecte de complex turístic lligat al gendre de Donald Trump. Es tracta d'un resort de luxe que denuncien que posa en risc espais naturals protegits. El primer ministre ha intentat avui calmar els manifestants que li reclamen que plegui, Jordi Baró.
Ja són 4 dies consecutius de protestes a Albània. Han reactivat les manifestacions als vídeos compartits massivament a Instagram d'excavadores treballant ja en les feines prèvies per preparar el terreny del futur complex d'hotels en una zona protegida de la costa, a uns 150 quilòmetres al sud-oest de la capital Tirana. El resort projectat per la filla del president dels Estats Units, Ivanka Trump, i el seu marit, Jared Kushner, representa una inversió de 1.400 milions i topa amb l'oposició d'entitats ecologistes que asseguren que impactaran centenars d'hectàrees de costa i poblacions de flamencs, foques i tortugues marines. El primer ministre d'Albània, Edi Rama, diu que no hi ha motius per preocupar-se perquè el projecte encara no està aprovat, però els manifestants li demanen la dimissió.
La gent vol que dimiteixi perquè intenta regalar la terra del nostre país. Intenta vendre el nostre país com una propietat personal seva, de la seva família i dels seus col·laboradors.
El primer ministre hauria de dimitir, el govern hauria de dimitir perquè és el govern més corrupte que aquest país ha tingut mai.
El gendre de Trump va haver d'abandonar l'any passat un projecte a Sèrbia després de les protestes en contra.
Tornem a Catalunya perquè el cas de la dona que va embestir mortalment 3 motoristes a Alfés, al Segrià, mentre conduïa amb un cafè a la mà, es resol de moment amb una multa econòmica de 5.400 euros. L'Audiència de Lleida reconeix que la conductora es va distreure, però descarta que cometés una imprudència greu. Les acusacions demanaven penes de presó i ja han recorregut la sentència. Lleida, Estela Bussoms, com ho argumenta el tribunal?
Doncs té clar que la dona es va distreure mentre prenia un cafè i que el fet de tenir només una mà al volant va propiciar que perdés el control del cotxe i envaís el sentit contrari just quan passaven les motos. Tot i això, mitiga la gravetat de la imprudència perquè té en compte que no circulava una velocitat excessiva ni fent zigzagues i no havia consumit alcohol o drogues. Una sentència que no satisfà la fiscalia ni la família d'una de les víctimes que al judici van demanar 6 i 9 anys de presó respectivament. Per això, ara ja han presentat recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Xavier Prats és l'advocat dels familiars.
Nosaltres estem convençuts que la imprudència va ser greu. Entenem que això té que prosperar i que matar les persones no sigui tan fàcil ni sigui tan lleu i tingui una conseqüència tan ridícula.
Recordem que l'accident va passar el 22 de setembre del 2022 a la C-12 al Fes, al Segrià. Van morir 3 motoristes, 2 veïns de Lleida i una de Logronyo, d'entre 34 i 44 anys.
I el govern preveu reduir el nombre d'aerogeneradors, de molins, vaja, que hi ha als parcs eòlics en funcionament del país. Gairebé una 50 s'han de renovar i tindran menys molins, però més potents. El primer on s'ha fet la renovació és el de la Colladeta, les Colladetes, al Baix Ebre. El Perelló, Jordi Barranca.
Des del 1999 aquí hi havia 54 aerogeneradors, ara n'hi ha 6. Pel que fa a la potència, es passa de 74 a 136 gigawatts anuals. Un camí a seguir per la consellera de Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
D'aquests 850 aerogeneradors que hem de repotenciar, són 756, que amb aquesta repotenciació podrien passar a ser només 240. Això vol dir una reducció en termes d'aerogeneradors d'un 68%, aquesta repotenciació de la propera dècada, però podem augmentar un 31% la producció d'energia. Aquest és el camí que volem impulsar.
En un context com l'actual de queixes en moltes zones per la demanda d'instal·lacions de renovables, missatge de l'alcalde del Perelló, Samuel Ferrer.
Les Terres de l'Ebre i el Perelló han estat i continuen sent un territori compromès en els grans reptes de país, consellera. I precisament per aquest compromís és legítim reivindicar que el desenvolupament energètic de Catalunya vagi sempre acompanyat de justícia territorial, de diàleg i de reconeixement real als municipis que hi contribueixen.
Dimarts, el govern aprovarà l'estratègia per repotenciar els parcs eòlics que s'han de renovar els propers anys.
Passant 3 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus.
Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
Aquest estiu tenim el pla que millor et queda. Ho saps, oi? A Esplau ens hem renovat per a tu. Noves marques, noves botigues i tota la moda que estaves buscant per renovar l'armari. Vine de compres, troba l'outfit perfecte i celebra-ho sopant a les nostres terrasses o gaudint del millor oci. Tot això amb el plus de tenir pàrquing gratuït. Més moda, més novetats, més estiu. Vine a Esplau.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant gairebé 5 minuts a dos quarts. El Primavera Sound retornarà als assistents l'import de les entrades d'ahir dijous, després que la pluja i el vent va obligar a cancel·lar alguns dels concerts, com ara el de Massive Attack o el de Bad Gyal. L'organització defensa que no es podia assegurar la seguretat del públic, dels artistes i els treballadors, Montse Camps.
Sí, el festival ha demanat disculpes en un comunicat i ha afirmat que entén la frustració del públic després de veure's obligada a suspendre els concerts. Expliquen que a partir de les 9 del vespre el vent i la pluja van ser molt forts i van deixar els dos escenaris principals de l'esplanada totalment exposats i sense garanties de seguretat. Dilluns explicaran de quina manera es retornaran els diners. El festival es reprèn avui amb normalitat en noms com Ralphie Chu, Strelix o els icònics The Cure.
Més coses. Dures crítiques del govern de l'Aragó a les paraules d'ahir del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, qüestionant la sentència judicial que obliga el MNAC a tornar les pintures de Sixena. La vicepresidenta segona de l'Aragó, Mar Vaquero, les considera una falta de respecte als aragonesos. Barcelona, Valeria Obreda.
Vaquero assegura que són unes declaracions impròpies i intolerables per part d'un ministre que hauria de saber estar al seu lloc en defensa de totes les parts. La vicepresidenta segona de l'Aragó no ha paït gens bé que Urtasun qualifiqués la sentència de vergonya.
Le guste o no al señor Urtasun, estas pinturas volverán al lugar donde les corresponden. Y lo que es realmente una vergüenza es esa falta de respeto a las instituciones, esa falta de respeto y ese cuestionamiento de la legitimidad de los pronunciamientos judiciales y que, por lo tanto, vamos a rechazar siempre desde Aragón.
Les declaracions d'Urtasun ahir a RAC1 han coincidit amb la visita privada que ha fet avui i que ja tenia decidida des de fa temps Mar Vaquero al MNAC. Ha recordat que la sentència és ferma i ja no té sentit dir-ne res més, que el rellotge pel trasllat s'ha activat i que ara queden 50 setmanes.
I ara una protesta.
Les biblioteques del sistema de lectura pública en molts municipis estan soles.
El personal de les biblioteques públiques de Catalunya ha començat avui una vaga que s'estendrà de manera indefinida els divendres i els dissabtes per demanar més recursos i més personal. L'aturada afecta directament els estudiants que preparen les proves de selectivitat de la setmana que ve. La jornada de vaga d'avui ha arrencat amb una manifestació a Barcelona que ha anat de Sants fins a l'Arc de Triomf. El sector demana més inversió pública i un conveni general del sistema de lectura pública de Catalunya. Sentim Thaís Sánchez, de la Biblioteca de Sant Julià de Ramis, i Laura Solà, directora de la Vulpelleres de Sant Cugat.
El que estem reclamant és que s'acordi un conveni marc perquè llavors totes les bibliotecàries, tot el personal de biblioteques, doncs tingui un marc legal on acollir-se, ja que som un sector.
Estem molt atomitzats tant a nivell d'administracions com a nivell de territori. Ara ens hem unit i el que estem reclamant és que les administracions es comprometin realment amb el sistema de lectura públic d'aquest país.
Les bibliotecàries lamenten les molèsties que generen els estudiants que preparen la selectivitat, però asseguren que les millores al sector redundaran en la seva formació futura. I ara anem al cinema. Així d'inquietant és Backrooms, la nova sensació del cinema nord-americà. El seu director ha aconseguit, amb només 20 anys, encapçalar la taquilla al seu país. Mai ningú tan jove ho havia aconseguit. S'estrena avui als cinemes catalans, juntament amb la nova adaptació de la franquícia dels Màsters de l'Univers, Marc Garriga.
Backrooms va néixer a YouTube i va ser la productora de moda A24 la que va pensar que se'n podria fer una pel·lícula. Ho va encertar de ple. I ara és tot un fenomen, sobretot entre la gent jove, que és el públic públic més buscat per Hollywood. Kane Parsons expandeix el seu univers de passadissos soterrats i habitacions infinites amb una habilitat extraordinària per transmetre l'angoixa dels seus personatges. El film arrenca amb un trist venedor de mobles que descobreix l'accés a una altra dimensió a través d'una paret de la seva botiga. Al final no és rodó, però el viatge val molt la pena. A He-Man i los Masters de l'Universo, els personatges que Mattel va crear als anys 80, es riuen del seu món de fantasia medieval ple de tòpics babaus i també abracen la nova masculinitat del segle XXI, una nova versió divertidíssima. Completen les novetats una pel·lícula subtil, delicada, sobre la solitud i la importància de les petites coses, Rebuilding, una joia amb Josh O'Connor, la comèdia gamberra Cada dia nace un listo, amb Hugo Silva, i la valenta La luz, de Fernando Franco, sobre els abusos sexuals a l'Església.
La Universitat de Lleida liderarà un projecte per crear l'arxiu amb documentació de l'edat de l'alta edat mitjana més gran de tot el món. La previsió és digitalitzar i fer consultables documents catalans dels segles 8 al 12. Júlia Albacar, Lleida, es volen digitalitzar 40.000 documents. D'on sortirà tota aquesta informació?
Doncs es tracta de pergamins que es troben ara en arxius eclesiàstics o civils a Catalunya i que sovint no estan digitalitzats o són difícils de consultar. A través d'este projecte, però, es busca que sigui documentació accessible per a tots els investigadors. Flossel Sabaté és catedràtic d'Història Medieval de la UDL i un dels impulsors del projecte.
Podran fer una recerca de l'alta de mitjana sobre Catalunya, perquè ara hi ha molta gent que fa recerques i parla de l'alta de mitjana sense parlar de Catalunya.
Sobre el tipus de documentació que s'inclou, ens explicava això.
Són documents que parlen, doncs, això, de compres, de vendes, de donacions, de testaments. Són documents de la vida quotidiana. En aquella època no es feia per guardar història.
El projecte l'ha liderat la Universitat de Lleida, però també hi han participat les universitats de Barcelona i de Perpinyà i l'Institut d'Estudis Catalans.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Ens posem en mode mundial de futbol.
Sí, perquè només falten 6 dies perquè comenci la Copa del Món. D'una setmana perquè comenci el Mundial de Futbol, algunes seleccions ja viatgen cap als Estats Units, Canadà i Mèxic, on es disputarà aquesta Copa del Món. Entre elles ho fa la selecció espanyola, després d'haver jugat ahir un amistós amb l'Iraq, que va deixar diferents imatges. La de Joan Garcia, titular a la porteria, una mica més insegur del que ens té acostumats amb el Barça, Ferran Torres, que va ser capità i va marcar, i també el debut de Marc Bernal amb la selecció absoluta, Roger Busa.
Sí, que va ser titular ahir en l'empat de la selecció espanyola contra l'Iraq, 1-1 en aquest amistós a Riazor, un partit que ens va deixar ben poca cosa, més enllà del gol de Ferran i d'aquesta estrena del migcampista de Berga, que va jugar uns 60 minuts en un dia per ell especial.
No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys i això és el que he fet.
Bernal, que aquest matí ja ha tornat cap a Barcelona, comença les seves vacances. Aquests dies a la concentració de la selecció espanyola formava part d'aquest grup de suport que acompanyava els jugadors convocats per al Mundial. Ahir va tenir aquest premi del debut amb l'absoluta i el seleccionador Luis de la Fuente continua parlant així de bé del jove jugador del Barça.
Ha seguido demostrando la categoría que tiene. Un chico muy joven, que juega con mucha personalidad, que tiene mucho criterio a la hora de desempeñarse en esa demarcación tan importante como es para nosotros, que es esa posición de 6 de medio centro. Y mejorar, pues es que mejorar, como todos los jóvenes, tienen muchas cosas que mejorar, pero la mejor noticia es que tiene tanto potencial que tiene un margen de mejora grandísimo. Entonces, de él dependerá hasta dónde pueda llegar, porque evidentemente tiene pinta de ser un futbolista muy importante del futuro.
Sense Bernal, de moment, en aquest Mundial, la selecció espanyola ja vola cap als Estats Units. Recordem-ho, amb 8 jugadors del Barça, Joan Garcia, Cubarsí, Eric, Gavi, Olmo, Pedri, Ferran i Lamine Yamal, i amb els catalans David Raya, Cucurella, Pubill i Víctor Muñoz. Ara toca un altre amistós, dimarts que ve contra el Perú a Mèxic, i el següent partit, ja el primer de la fase de grups del Mundial, el dilluns, dia 15, contra la selecció de Cap Verd.
Doncs ja tenim situats els blaugranes i els catalans que viatgen amb la selecció espanyola. De la resta de jugadors del Barça, que també disputaran aquest Mundial, què en sabem, Ramon Solmurri?
Doncs mira, Rafinha juga dissabte a la matinada l'últim partit abans del Mundial contra Egipte. La premsa, que segueix la canarinha, marca el duel Rafinha-Vinícius com un cos a cos pel lideratge de la Seleção amb Ancelotti com a mestre de cerimònies. Fins i tot, a Brasil, s'agafen ja l'AIA a les primeres pilotes dividides entre tots dos a la sessió d'entrenament com a imatge d'un tour de force. De portes en fora, però, de moment, tot són intercanvi d'elogis. Frenkie de Jong, en Països Baixos, males sensacions dels neerlandesos contra Argèlia, però Frenkie va ser un dels futbolistes destacats a les ordres de Ronald Koeman. Marcus Rashford, amb Anglaterra, impressiona. De moment, el seu excompany a l'Aston Villa, Oli Watkins, diu d'ell que és un jugador diferencial i que intenta evitar-lo als rondos. Tot apunta a que Rashford o Gordon es disputen un lloc a l'11 de Thomas Tuchel. Demà, a les 10, amistós contra Nova Zelanda. I ahir, toc d'alerta d'una de les grans favorites, com França, derrota contra la Costa d'Ivori. Koundé va ser titular, va jugar una hora, el conjunt gal tindrà un altre test contra Irlanda del Nord abans de posar rum a Nova Jersey, on debuten el dia 16 contra Senegal. Koundé ha rebut bastant per part de la premsa francesa. I a tot això ens queda Portugal, que juga demà contra Xile, amb Cancelo de moment apuntant a titular, mentre es resolen les negociacions entre el Barça i l'Al Hilal per la seva contractació.
I avui s'ha confirmat una part ja de la pretemporada del Barça.
L'equip de Hansi Flick tornarà a la feina el 13 de juliol i la tornada dels internacionals dependrà de l'evolució de les seleccions en aquesta Copa del Món. En aquest sentit, caldrà veure quins efectius poden participar a l'estatge que faran a Anglaterra el 27 de juliol fins al 3 d'agost. Un cop de tornada a Barcelona, s'estan negociant diferents partits amistosos abans del Gamper. Tenen propostes de partits a l'estranger. El Barça té ofertes per jugar a Kènia i per jugar també a Marroc.
A dos dies per a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Florentino Pérez i Enrique Riquelme segueixen amb la subhasta de cromos. Florentino anuncia que vol un nou galàctic i Riquelme continua treballant per tancar l'entrenador Marcos García.
Florentino ha confirmat que fitxarà el neerlandès Dumfries per a lateral dret i també ha avançat que la setmana vinent intentarà un gran fitxatge.
El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions, por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. ¿Y qué? 150, por lo menos.
Són declaracions de Florentino Pérez a 4, Horizonte. No és Haaland, no és Kane, no és Doku. Juga de mig del camp cap endavant. És un jugador d'equip Champions, no és de la Premier. Florentino està enamorat de dos migcampistes titulars del PSG, João Neves i també Vitinha. També alerta a Molís del Bayern, tot i que Florentino ahir el va negar. L'extrem francès agrada molt i molt al president blanc. Riquelme, en declaracions a Redomarca, ja aquest migdia, treu ferro a aquest anunci de Florentino.
Una oferta el martes que viene. Pues está bien, pues yo perfecto. Yo voy a esperar e intentar hacer alguna propuesta más antes del martes que viene.
Riquelme, que ha anunciat Rodri, també Haaland, però no ha anunciat encara l'entrenador. ¿Per què?
Igual que hablo con contundencia sobre ciertos fichajes, pues permítanme que sea más prudente con cosas que todavía no están, pero queremos que estén. Y se está trabajando en este momento pues todo lo posible para que se dé y nos permitan. Es un entrenador que está en otro club y que nos permitan poder anunciarlo.
El que sí que va a Enrique Riquelme de llegendes, Iker Casillas i Vicente del Bosque s'afegeixen a Raúl i a Hierro. Els quatre seran noms de l'equip d'Enrique Riquelme, que, com diem, i ens diuen del seu equip, segueix mirant de tancar l'entrenador per veure si el pot anunciar entre avui i demà.
Aquest entrenador no serà Andoni Iraola, perquè el Liverpool ja ha fet oficial, ahir a la nit, de fet, ho va fer, que Iraola és el nou entrenador del Liverpool. I a l'Espanyol, dos apunts, Sergi Andreu, una renovació i un nou amistós.
Sí, comencem per l'amistós. Dissabte 1 d'agost a Anglaterra, contra el Middlesbrough de la Championship anglesa, la segona divisió del país. A les 4 de la tarda, hora catalana. Serà el segon amistós que jugarà l'Espanyol a Anglaterra, perquè uns quants dies abans, el 29 de juliol, l'equip de Manolo jugarà contra el Burnley. La renovació és la d'una jugadora de l'Espanyol femení, Lucía Vallejo, lateral càntabra de 23 anys, que va arribar al club ara fa 3 anys i que amplia el seu contracte fins al 2028.
I la selecció espanyola femenina disputa avui contra Anglaterra partit de classificació per al pròxim Mundial de Futbol amb el focus en Aitana, tot i que la seleccionadora Sonia Bermúdez no ha donat pistes de si jugarà o no d'inici. Per aquest partit hi ha les catalanes Serra Jordi, Alexia, Pina, Ona Batlle, Codina, més les blaugranes Catacoll, Paredes, Parayuelo, Vicky López, Mapi i Patrick Guijarro, Ruth Vilà.
La selecció espanyola ha de guanyar de més de 2 gols avui a Anglaterra si vol dependre d'ella mateixa a l'última jornada per quedar líder de grup i aconseguir així la classificació directa pel Mundial del Brasil. Un partit especial per a les 4 mallorquines de l'equip, perquè es disputa a Son Moix. Entre elles, la blaugrana Patri Guijarro, que veu aquesta Espanya-Anglaterra com un clàssic.
Ya de las veces que nos enfrentamos contra ella, me recuerda casi a un Barça-Madrid, casi un pequeño clásico en selecciones. Las dos selecciones somos muy ambiciosas y, bueno, venimos como bien dices, de ganar todos los títulos y sería, vamos, el año perfecto poder ganar los 2 partidos que nos quedan y ojalá poder clasificarnos sería algo perfecto.
El partit d'avui és a les 9. Dimarts que ve jugarà l'últim contra Islàndia.
I del futbol al bàsquet, el Barça es complica l'accés a les semifinals de l'ACB després de la derrota ahir al Palau davant l'UQAM Múrcia per 87-90. Els blaugranes, que van guanyar la pista de l'equip murcià, necessiten ara, Ernest Macià, tornar a guanyar a domicili per no quedar eliminats.
Doncs sí, no hi ha estabilitat en aquesta secció de bàsquet a nivell de resultats aquest any i ahir tampoc hi va ser, tot i que és veritat que el Barça es va ficar per davant a l'últim quart, però a 2 minuts pel final, però no va saber mantenir aquest avantatge. Va tenir 2 triples per empatar i portar el partit a la pròrroga, però els triples una vegada més no van entrar. Hi va haver polèmica per algunes decisions arbitrals, 2 faltes eliminatòries a Jan Veseli. Bé, Xavi Pascual, el tècnic del Barça, en parlava.
La falta d'atac i la defensa i l'anterior han decidit el partit. Les mirarem, és el que hi ha.
També hi haurà 3er partit de la sèrie del Madrid-Tenerife, i és que ahir a les Canàries, si el Madrid perdia, deia adéu a la temporada CB. Ja et vaig dir al migdia que això no passaria, sí. I efectivament 85-118 el Madrid forçarà el desempat a casa.
I avui qui també ha de guanyar per no quedar fora és la 6a Joventut.
Exactament, rep el Baskonia, l'Olímpic de Badalona hi serem al vespre. La penya, doncs, viurà un partit amb molta gent a les grades, es preveu que l'assistència s'acosti als 10.000 espectadors. Si la penya perd avui, també diu adéu la temporada, però si guanya, també portaria el partit de desempat a Vitòria, en aquest cas diumenge. Aquest és Simon Birgander.
Creo que podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
I 2 notícies de bàsquet d'aquest matí. D'una banda, el Girona es desprèn del base del País Valencià, Guillem Ferrando, que ja ha estat 2 temporades, i també hem conegut avui que dilluns es posen a la venda les entrades del partit de bàsquet masculí de la selecció nacional Catalunya contra Gran Bretanya. Això serà el diumenge dia 28 de juny, però dilluns ja podeu comprar entrades.
Menys de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després... Marcel Granollers disputarà la final de dobles a Roland Garros.
Catalunya migdia.
El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
Si vols fer la compra, ve a Tanacar.
cada partit juguem tots i ens estalviem l'IVA en televisors. Amb un cupó que et dona per molt, tant com ara l'import de l'IVA. Fins al 8 de juny.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
Aquesta setmana conversem amb la fotògrafa Pilar Aymerich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
Un nou capítol que s'endinsa en el crim del pou de Cruïlles.
Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
Crims, nous capítols, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
En tenis, el Roland Garros ja està definida la final femenina i avui Marta García quedarà també configurada la masculina i els dobles amb presència catalana.
El barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos s'acaben de classificar per la final després de superar els italians Simone Bolelli i Andrea Babasori en dos sets. 7-6 i 6-4 és la segona final consecutiva d'esta parella que ja va guanyar l'any passat. En la final de dissabte s'enfrontaran el finlandès Harry Heliovaara i l'anglès Henry Patten. En el quadre individual està en joc des de fa pocs minuts la primera semifinal. Màxima igualtat, empaten a un el txec Jakub Mencic i l'alemany Alexander Zverev, empaten a un joc ara mateix, avantatge per a Mencic i que també està servint, i a la final segur que hi haurà un italià, perquè a les 7 juguen la segona Flavio Cobolli i Matteo Arnaldi. I com deies, ja saben, les protagonistes femenines que lluitaran pel títol enguany dissabte seran la russa Mira Andreeva i la polonesa Maja Kalinska.
I també avui, aquest migdia, ha començat la Copa d'handbol i el Barça ho ha fet guanyant el primer partit de quarts de final contra el Valladolid Montserrat.
Doncs sí, els campions de Lliga i actuals campions de Copa s'enfrontaven al sisè classificat de la Sobal, l'Atlètic Valladolid. Han guanyat de 14, 38-34, però han tingut un inici de partit trebat i amb poca intensitat. Han encaixat 4 gols en 6 minuts. Destaquen les aturades del porter de l'equip castellà, César Pérez, que fins i tot ha aturat 2 penals al Barça. Fins a minut 23 no s'ha posat el Barça al davant al marcador. El descans, avantatge de 3, 15-12, i al final aquest màxim avantatge de 14 gols. El blaugrana Peter Txikuza ha estat triat millor jugador del partit i reconeixia que havien tingut un inici complicadet.
Molt emparats i crec que ja ho hem vist, un 0-4, i crec que això no pot ser perquè al final la setmana que ve tenim una Final Four on si un equip de la Final Four en fa un 0-4 serà molt complicat i hem de sortir a tope i a guanyar des del minut 0.
Jorge Sikusa s'ha lesionat a la primera part, crec que té un petit esquins de turmell. A les semifinals de la Copa, els de Carlos Ortega jugaran demà contra el guanyador de partit que juguen aquesta tarda a Nava i Conca, i això d'aquí una setmana, Final Four de la Champions a Colònia, on s'enfrontaran a l'Olbor Danès.
Tornem a parlar de futbol, perquè la lluita per pujar a la segona divisió, el Sabadell ha de remuntar avui contra el filial del Madrid per poder disputar la final d'aquest ascens, Montse.
És el dia del repte més gran de l'any. Si deixaran la vida des del primer segon així, tal qual afronten el Sabadell el partit que juguen aquest vespre a les 9 a la nova Creu Alta contra Madrid-Castella. Tornada a semifinals, els arlequinats surten amb aquest 2-0 en contra de l'anada. Per convertir-se en el primer finalista del play-off de Lliga, el Sabadell haurà d'igualar aquest resultat o millorar-lo. En cas de guanyar avui 2-0, el partit aniria a la pròrroga, però no hi hauria penals. Passarien els vallesans per haver quedat en més bona posició a la fase regular de Lliga. Sentim el migcampista del Sabadell, Albert Urriols, Urri, al Toc Costa.
Evidentment no era el resultat que buscàvem, que desitjàvem, però bé, sabíem que passés el que passés, per lo bo, per lo dolent, no, no es tancaria l'eliminatòria allà i que aquí a la casa som forts i ho hem de demostrar. Hem de demostrar el que hem fet durant tot l'any aquí a la Nova Creu Alta i hem d'intentar capgirar-ho.
Encara queden algunes entrades per avui a la Nova Creu Alta, tot i que se n'han venut més d'11.000, s'espera un ple absolut. El Sabadell Madrid Castella comença a les 9, el podeu seguir per Esport 3. Diumenge, torn de l'Europa. Els escapulats juguen al camp del Celta Fortuna amb empat a 1 de l'anada.
Balaton Park és el 8è circuit del calendari de MotoGP, un circuit en què l'any passat Marc Márquez ho va guanyar tot. Què passarà aquest cap de setmana, Damià Aguilar?
La lògica diu que els hauria de passar per sobre, com va fer el 2025. De fet, des de l'agost de l'any passat, també al Balaton, Caltró de Cervera no liderava la primera sessió del cap de setmana. Coincidència? No ho crec. Ahir deia que no toca.
Se podría optar, sí, pero no toca. No voy a caer en la trampa. Afrontarlo como Mugello.
Doncs ell mateix s'ha desmentit. És cert que hi ha una Aprilia amb Raúl Fernández en segona posició i que Bezzecchi i Martín acabaran despertant. Però al circuit de les quatre xicanes, el campió li va com un vestit a mida. Ara a les 3, la sessió canvia als 10 més ràpids, a la Q2 directament, i la resta a la repesca. Viñales i Rins apunten a sessió doble de deures.
Marcos García, amb què acabem?
Doncs amb dos apunts molt i molt ràpids. El primer, avui acaba el termini perquè el Lleida Club de Futbol presenti proposta per afrontar el deute que té, gairebé 6 milions i mig d'euros. No pinta gens bé. I avui semis de l'Hockey Lliga, Hockey Patins, a les 7 Igualada Barça, a 8:45, Calafell, Liceo.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7 més esports, avui, el Tot Costa, ja com cada any pràcticament, des del Primavera Sound. Seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.